ara comencem. Donem la paraula a en Joan Pérez.
Benvinguts i benvingudes a tots i a totes a una nova edició del programa Donem la paraula. Avui ens acompanya el coach Amat Centelles. Amb ell descobrirem què és el coaching i quins són els mètodes i les tècniques que ell desenvolupa i com les posa en pràctica en les seves activitats. Bona tarda, Amat.
Bona tarda.
I benvingut al programa Donem la paraula d'aquesta setmana.
Molt bé.
Per començar, qui és i com és l'Amat Centelles?
L'Amat Centelles, bueno, de moment sóc una persona que té 44 anys, gelidenc, tot i que ara mateix no visc a Gelida, però visc a 5 minuts a Sant Esteve, i bé, sóc una persona inquieta, una persona que no conformista, o sigui, que em qüestiono molt les coses i tinc com una premissa, tot es pot canviar. Sí, a partir d'aquí, aquest és un valor important, no? Més concretament, doncs, soc perseverant, detallista, m'agrada mirar les coses de forma àmplia, però també de forma concreta, i, bueno, quasi com una afició o com un defecte professional, m'agrada veure com es van relacionant les coses, siguin persones, siguin animals, siguin plantes, entre si mateixes.
Quines són les teves aficions? Digue'm, què és el que t'agrada fer?
Les aficions...
La teva experiència professional, sí. Que després en parlarem.
Les aficions van canviant. Les meves personalment han anat canviant. De més jove, doncs, dedicava moltes hores a jugar al bàsquet, havia fet muntanyisme...
Els esports, en general.
Sí, bastant d'esport, bastant d'esport. També havia estat aquí a Ràdio Gelida fent un programa musical. I ara mateix, com a pare de família, doncs una afició és jugar amb els nens. És quasi una afició o una feina, no? És molt gratificant en aquest sentit. També la lectura, per aquesta part inquieta, i molt el que és el cultiu de les plantes, ja sigui les vinyes o el jardí, cuidar els arbres... Realment les plantes m'han ensenyat moltíssim de com, en funció de com les cuides i què fas, doncs com reacciona, no? Llavors, bé, és una afició que m'ajuda també en el coaching.
Molt bé. Perquè quina és la teva trajectòria personal, professional, fins al dia d'avui?
Bueno, ha sigut llarga. Ja són uns quants anys de vida. Tot i que m'agrada parlar sempre més de que, bueno, una persona té una trajectòria personal i dintre la trajectòria o del seu camí de vida personal, doncs hi té les diferents vessants, no? La vessant familiar, la vessant social, d'amistats, la vessant dels ocis o de les, bueno, les aficions, i també hi ha dins la vessant professional. Tot depèn de la priorització que dones, el temps i l'energia que hi dediques. A nivell professional, doncs, a més de dedicar-me en el coaching, també sóc enòleg, i a nivell laboral he dedicat, i encara hi estic dedicant, en aquest món, el món del vi. Ja vaig començar amb 20 anys amb un petit celler com a director tècnic, un celler que es volia convertir en cultiu ecològic, i l'anterior enòleg va decidir que això no era per ell, i bé, va ser tot un repte, no? I després vaig entrar a Miguel Agustí Torres, Miguel Torres, Miguel Agustí era el president en aquests moments, a fer declaracions públiques, després a Jean León, i actualment estic al grup Freixenet. Tot això lligat, a partir del 2010 vaig iniciar la formació en coaching i altres formacions complementàries, com la programació neurolingüística, la teràpia breu, hipnosis ericksoniana. I les dues vessants s'han anat alimentant.
Correcte.
Per exemple, destacaria un punt molt concret que em va... que he après dintre del món de l'enologia, dintre d'aquest aspecte laboral en el món del vi, que és com sentir i com apreciar el que és l'eficàcia. En una empresa l'eficàcia és un valor que a vegades no s'entén. Es parla més de productivitat. Per mi l'eficàcia és com obtenir la màxima productivitat en el mínim temps possible i en el mínim esforç possible. I perquè l'eficàcia sigui eficient, o sigui, es produeixi, hi han d'entrar a formar part tots els actors, o sigui, el factor empresa, i o el factor humà, siguin directius, treballadors. És l'única manera d'aconseguir-la, no tan sols la productivitat, que és vinga, 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 no?
Parlem, si et sembla, ara més en concret, diguem, el que són les teves facetes de, com a professional del coaching. Que, per tu, com definiries el coaching? Què és el coaching?
Bueno, aquí hi ha moltes definicions que se li poden fer, no? Jo m'agrada parlar d'una definició que em van fer just al principi de la formació, no? Que és com un vehicle. El coaching és com un vehicle, és com un, com un cotxe, com un,
sí,
com un carruatge de cavalls que et porta des d'un punt on et trobes actualment, o sigui, t'acompanya, a un punt on desitges arribar. Aquest és un factor important, que desitges arribar. I doncs el que fa el coaching és, en aquest procés d'anar a un lloc cap a un altre on desitges, doncs acompanyar-te en aquells moments que pots trobar dificultats, en aquells moments en què hi ha un repte que et costa, o també, que a vegades no se'n parla, és a potenciar que ja tens, a descobrir-te una altra vegada i a veure quines habilitats, recursos i capacitats tens que ja et permeten aconseguir aquell objectiu. Sí, per mi és com un vehicle, és acompanyar la persona que es descobreixi a si mateixa, i important, és la persona la que ha de fer el camí. Sí, el coach no dirà has de fer això, sinó que l'ajudarà a través de preguntes.
Orientar-ho.
Sí, bàsicament és a través de preguntes, del diàleg, de conversar, que la persona descobreixi i vagi trobant aquelles accions, aquelles
camins, orientacions,
sí, opcions possibles que el vagin acostant a aquell
seu
objectiu.
El seu objectiu. Sí. Hi ha diferents tipus o mètodes o això, de coaching?
Sí, de fet n'hi ha bastants i van apareixent, no? Ja fa anys que el coaching se'n parla. De fet, la primera vegada que es va començar a parlar de coaching va ser el Timothy Galway, que era el capità d'un equip de l'equip de tennis de Harvard, que per aconseguir un millor rendiment va descobrir que hi ha la faceta interior. O sigui, tot entrenador sempre treballava el cop de revés, el físic, el saque, tot. Però hi va aplicar les tècniques del treball interior, de superar les pors, de tenir confiança en si mateix, i llavors a partir d'aquí han anat sortint diferents branques. Hi ha el coaching ontològic, per exemple, que parla més des del llenguatge. Jo em vaig formar com a coaching transformacional, que treballa amb el cos, la ment i les emocions, després també amb el coaching estratègic. Ara ha sortit el coaching Wingwave. Són diferents branques que hi ha perquè toquen algun aspecte, però al final és un acompanyament a la persona. L'important és que la persona aconsegueixi i es descobreixi a si mateix.
En quins àmbits o sectors té aplicació el coaching? No sé, això, a nivell, el que tu comentaves ara, a nivell esportiu, no sé si a nivell empresarial, a nivell social, en quins àmbits té aplicació?
Jo, per mi, el fet d'acompanyar persones, per mi és apte per a tots els camps. Sí que es fa servir molt a nivell esportiu en l'aspecte emocional i de superació de reptes, també molt a nivell empresarial, que aquí és on te va agafar molta força al principi, en acompanyament de directius, en aconseguir una estratègia empresarial de motivació dels treballadors, d'implicació, que és aquí on s'obtenen els resultats més que de la vella escola del làtigo, no? Se'ls ha d'apretar perquè facin, no?
Sí,
i al final un directiu no hi és sempre davant. Llavors és millor que estiguin motivats que no pas que només treballin quan estàs davant.
Quan
no? És un altre dels aprenentatges que també he viscut en pròpia pell com a responsable de... I en principi es pot servir per tot, perquè, a veure, sempre i quan, això és un aspecte clar, el coaching no fa teràpia. O sigui, no treballem aspectes terapèutics ni psicològics, i això és una premissa important a deixar clara. A partir d'aquí, el que fa el coaching és l'acompanyament a l'obtenció d'objectius. Un objectiu pot ser trobar una feina, un objectiu pot ser guanyar una cursa, pot ser poder redactar un currículum o descobrir què vol fer una persona amb la seva vida des de les seves valors personals. Doncs en aquesta, d'aquí, amb un objectiu concret i desitjat de la persona, és on el coaching pot treballar. Perquè treballa acompanyant a la persona. L'important és que la persona desitgi fer allò.
I moltes vegades la persona té clar els objectius?
No sempre. O sigui, té clar un objectiu. L'únic, el que primer que s'ha de fer sempre és concretar-la, baixar-la al terra i veure si és possible. Perquè, per exemple, una persona de 70 anys i diu, jo vull ser el campió d'una cursa de 100 metres, no? Doncs ha de ser viable, no? Vull dir, no pots agafar i... jo vull volar i no sóc un ocell, no? Han de ser objectius possibles dintre del seu camp. O, mira, d'aquí un any vull ser president d'aquesta empresa i acabo d'entrar. Pues potser serà, no? Depèn del perfil que tinguis. Si s'han de concretar i veure la viabilitat d'aquella possibilitat. Clar. Aquest és un acompanyament que fa el coaching, precisament.
Amb el teu cas, en particular, el teu cas concret, com definiries la teva tasca com a coach? Una mica, definint una mica o especificant la teva pròpia experiència, no?
Bé, jo em baso... L'altre dia... Sí, de fet, estic redactant el mètode, no? Jo faig servir com una equació patró. Per simplificar-lo una miqueta.
Endavant.
Que parteix de tenir una intenció, que seria l'objectiu. Una persona té una intenció i aquesta intenció és la cosa més important per començar a tenir un canvi. Si la persona diu vull tal cosa, ja té la intenció. A partir d'aquell moment hem de posar l'atenció en aquella cosa. Què és concretar l'objectiu, quins requisits, quins recursos necessito perquè allò sigui possible. A partir d'aquí hem de fer alguna cosa, hem d'accionar. O sigui, és important, tenim la intenció, tenim l'atenció i després hem de fer l'acció. Hem de fer accions concretes que ens acostin cap allà. La suma d'aquestes tres vessants, intenció, atenció i acció, genera un canvi, una transformació. Ja res serà igual en el moment en què comencem a posar una intenció. Canviarà més o canviarà menys, però ja ha iniciat el procés de canvi. I aquesta és l'equació patró que jo faig servir. A partir d'aquí hi ha moltes ramificacions, no? Perquè quan posem l'atenció, doncs a mi m'agrada analitzar la situació de la persona a nivell personal, a nivell laboral, relacionat també amb l'objectiu que vol aconseguir, i a partir d'aquí doncs s'ha de generar una estratègia d'accions. Hem de dissenyar què ha de fer, i això és el que ha d'anar descobrint per si mateix el client. I l'anarà guiant, perquè a vegades l'objectiu inicial pot canviar en el moment en què vas avançant o concretes. Però ja hi ha una transformació, ja no serà el mateix d'on te partíem. D'aquí, per això us dic que el coaching parteixes d'un punt inicial i vas a un punt desitjat, que a vegades no és el que inicialment et plantejaves.
En aquest sentit, el coaching pot ajudar, diguem, a canviar la vida de les persones.
Exacte.
Diguem, originàriament o de base, quins són els factors o aspectes que hem de tenir i que considerar per aconseguir-ho?
Per començar, i el més important és el desig, o sigui, la força i la voluntat de voler canviar alguna cosa. Perquè pensar-ho i, és que m'agradaria aconseguir això, i deixar-ho aquí, doncs no canvia res. Hem de posar més atenció i hem de fer alguna cosa. Si hem... Mira, avui vull anar al cine. Vale, et pots quedar aquí. Però si t'agafes el cotxe o te'n vas caminant, o agafes el transport públic, vas a comprar les entrades, entres a dintre al cine i t'esperes a que acabi la pel·lícula, doncs has anat al cine. I llavors el factor important és la voluntat de fer-ho i estar disposat a fer aquelles coses que calguin, sempre i quan estiguin dintre dels teus valors i no siguin perjudicials, que et permetin aconseguir-ho. O sigui, per mi és el desig i la voluntat de voler canviar i estar disposat, obert al que pugui aparèixer.
Amb el teu cas, quines activitats i tasques desenvolupes? Com ho portes a terme, això, professionalment aquí van adreçades?
Bé, en els meus anys que porto com a coach, bàsicament he fet dos vessants com en el coaching. La vessant de, com a directiu coach, és a dir, treballant en el món del vi que estic treballant, doncs aplicar els meus coneixements de coaching en el meu equip per aconseguir doncs més eficàcia, aconseguir que hi hagi un bon ambient, no? Que no hi hagi, pues, no se sentin explotats en aquest sentit, i millorar la motivació i que se sentin valuosos. És important, un treballador s'ha de sentir valuós, i d'aquesta manera també aconsegueixes que s'impliqui i obtens qualitat de producte acabat. Si no hi ha implicació, doncs moltes vegades ho passa, ja està bé, no? Un treballador, si tu vols que la teva empresa tingui productes de qualitat, cuida el treballador i llavors t'assegurarà que els productes siguin de qualitat. Ara m'he perdut.
No, t'estava comentant una mica això, doncs, les tasques, les activitats, sí, que desenvolupes, una mica també, si vols, com organitzes i et planifiques, una mica tot el procés ja pròpiament del que és el coaching que tu desenvolupes. No?
Jo bàsicament parteixo de la demanda del client. Sí, igual que un terapeuta diu pacient, jo parlo de clients, que és un tracte de tu a tu. Sigui el client o cotxer, que li diuen, és l'expert en la seva vida. Sí, això no ho puc, jo no sóc l'expert en la seva vida, jo sóc un expert, una persona amb l'experiència en el procés del canvi, de la transformació, i en acompanyar en aquells moments on la cosa sembla que es bloquegi. A partir d'aquí, doncs jo parteixo de que ells em venen a buscar. O sigui, no faig tallers, també com a pare de família, treballant en els meus horaris, doncs sí, faig sessions de coaching personal, a vegades en petits grups d'equips d'alguna empresa, però no, diguem que no faig activitats obertes, almenys estan en ment, estan en ment, i alguna cosa tinc preredactada, però no, actualment no... No faig activitats obertes al públic. Tot això, potser d'aquí 2 mesos apareix alguna, no? Vull dir, estic sempre oberta a la possibilitat.
En el teu cas, quins són els teus referents? No sé, tu, si segueixes amb algú...
A veure, com a referents, i ara... Sempre he parlat... És que aquesta és una part que, per mi, en el món de les plantes. O sigui, és curiós, és un referent. Jo sempre he estat en contacte amb el món de les plantes, amb el món de la vinya, amb el cultiu com a agricultor, també, no? I des que vaig començar la formació de coaching, les plantes he anat descobrint que com cuides a les plantes, com fas alguna cosa, com canvies la podes d'una manera, o li dones un adob, o la regues més o menys, la planta reacciona d'una manera o d'una altra, si la poses amb més hores de sol, amb menys, i això m'ha donat certes, bueno, una mirada àmplia del que, com també acompanyar les persones, encara que no ho sembli, la planta no parla, per tant vas a cegues, no? I en quant a referents humans, doncs parlaria de la gent que m'ha ensenyat el que sé a nivell de formació. Després, jo amb les meves pròpies experiències s'han anat modelant en el meu propi perfil. Podria parlar de la Christina Naughton, que és la mestra que vaig tenir de coaching transformacional, el Vicenç Oliver, de l'Institut Gestalt en la PNL, l'Alan Santos, que quan vaig fer la formació d'hipnosi ericksoniana i PNL, el Robert Dilts, que és un dels que va crear la metodologia de PNL, també un gran referent de cara a un procés personal lligat amb la teràpia Gestalt o la teràpia integrativa, que és el Claudio Naranjo, que aquest any va morir, un psiquiatre, bueno, un doctor en psiquiatria, que va fer aquest un programa d'acompanyament que és, bueno, li diuen el SAT, i té, doncs, són intensius de 10 dies de incomunicació. Bueno, tens el mòbil i això, però t'has de matí a la tarda vespre, doncs, treballs personals, treballes amb els pares, treballes la relació que tens i aquells traumes o aquelles situacions que t'hagin pogut afectar. O sigui, referents n'hi ha moltíssims, no? Tota la lectura que vaig llegint, doncs, sempre vas agafant cosetes d'aquí i d'allà.
Tu actualment tens molts seguidors o tens seguidors?
Sí, de fet, les tinc una miqueta abandonades, les xarxes. És algo que fa, no fa massa vaig pensar, dir, bueno, he de començar a fer alguna cosa, posar algunes frases o alguna foto i fer algun comentari, no? De seguidors en tinc, sí, tinc, sembla que al Twitter deuen haver uns 200 i pico.
Continues la teva activitat aquí, sí, a les xarxes socials.
Sí, però no sóc massa actiu, diguéssim, no? A l'Instagram tinc 100 i algo, al LinkedIn i al Facebook sí, perquè fa més temps que el tinc, però bueno, tinc molts contactes que no estan relacionats només amb el coaching, sinó també amb el món del vi, mil i pico, però diguem que no sóc massa, no, actualment no sóc massa actiu a les xarxes.
Quin això, més en detall, si és possible, quin mètode o quin enfoc utilitzes? Com...
Bé,
és com orientes o com guies?
A veure, jo en un procés sempre dic que el procés és de, no és una sessió. Vull dir, a vegades el client ve i fa una sessió i diu, bueno, no vull seguir o vull seguir. El client sempre és la persona que decideix si li serveix, si no li serveix, quan acabar-ho, i jo faig com sempre propostes, no? Un procés, doncs, pot anar de 6 a 10 dies a 10 sessions, i a partir d'aquí anar valorant. O sigui, cada sessió, doncs, es valora de si seguir, si no seguir, i doncs hi ha el procés, el que serien les 6-10 sessions, que és com un procés d'acompanyament global en l'obtenció de l'objectiu. Però individualment cada sessió és com un mini procés, no? Cada cosa que es treballa, el client ve i diu, pues avui d'aquest aspecte, pues vull tocar més aviat concretament aquest aspecte. I doncs faig servir bàsicament aquesta equació que parlava abans, no? Aquest patró d'intenció, atenció, acció igual a transformació. Dintre d'aquí em baso molt en el que seria la primer concretar, o sigui, aquella demanda, aquell objectiu, aquella cosa que vol aconseguir, disgregar-la, no? Per què necessites això? Què és el que t'ha fet aparèixer aquesta necessitat? No? A veure que és real i que hi ha un desig d'aquella persona, perquè hi ha una voluntat de voler-ho fer. A partir d'aquí posem molt l'atenció en quina és la situació actual, on estem, del camí on te vols arribar. I en aquesta situació actual, què tens? Què ja tens? Que a vegades ens oblidem, que ja tenim molts recursos, moltes habilitats, i el dia a dia ens deixa com... ens les deixa molt tocades o molt amagades als nostres calaixets, no? Jo parlo de calaixets.
Sí.
I s'han d'obrir. A vegades si obres el calaix i dius, ostres, no sabia que tenia, que tenia aquesta confiança, o que al llarg de la meva vida he superat reptes molt difícils i que no vaig dubtar. I ara... pues és, no deixa de ser una cosa similar, però en canvi estic dubtant molt. No? Doncs és agafar aquella energia d'aquell moment i que aquella persona vegi que és capaç de fer allò, que ja ho ha fet, que està en les seves cèl·lules aquell procés de superació o de fer un qualsevol cosa.
Sí.
A partir d'aquí, pues, analitzem sempre, entre ell i jo, què fa falta més, que necessitem més per arribar on te vols arribar. I un cop està això més o menys fet, doncs fem una, que creem entre els dos, una estratègia d'accions per arribar allà. I l'important de l'estratègia és detallar-les, assignar-li què farem, la tasca, què faràs per fer aquesta acció. Perquè a vegades és que he de parlar amb el meu gerent i amb... ostres, m'acosto ja i començo. Vale, anem a analitzar per què et costa, no? I què faràs de diferent perquè puguis dir allò, perquè si no, no arribaràs allà, que hi ha un moment de salari per dir alguna cosa, no?
A l'objectiu final, sí.
I després, important també és quan ho faràs, assignar un període. A vegades és possible, a vegades pues, aquella persona pues, no ha acabat de fer-ho, però bueno, es posposa, no hi ha problema. I com sabrà que ho ha fet, aquella tasca, aquella acció? I a partir d'aquí anem a la transformació. O sigui, hi ha un canvi sempre, és el que deia abans. En el moment en què ja posem la intenció i l'atenció en algú, ja no estem on estàvem, ja hem iniciat el camí. La cosa és on ens pararem i on arribarem. Això és un procés que a poc anarà descobrint.
El que també pot ser és que s'iniciï el camí, però que al final no s'aconsegueixi aquell objectiu, aquell...
Hi ha casos que m'he trobat, i parlant amb els companys de supervisió, de que aquell objectiu, aquella demanda inicial del client, doncs a mesura que ha anat mirant la situació actual, que tenia, l'origen d'aquella demanda, que s'ha donat compte de que realment allò que volia no volia. I hi ha gent, m'he trobat en casos, que han decidit sortir d'aquella feina, plegar d'aquella feina, perquè no és que volien cobrar més i que no se sentien, és que no encaixava amb els seus valors personals. I doncs aquella demanda inicial de vull tenir més salari, vull que em reconeguin la feina que faig, acaben adonant-se compte de que on estan és un lloc perjudicial per ells. Al final, la decisió de seguir o no seguir l'acabarà aprenent, no? Però el coaching, al igual que molts processos d'acompanyament, permet obrir el ventall de possibilitats perquè la persona pugui veure quines cartes té i a partir d'aquí pugui escollir. Que és i a vegades anem amb l'estrès o anem amb l'enfoscament o anem molt... Mirem
molt a la mirada fixa.
No? Molt forat, molt petit, i no veiem... No? Tot el que ens envolta i que està. I a vegades fent una parada en un acompanyament d'aquests et permet veure aquelles... I dius, realment, aquell objectiu... Doncs no, m'havia agafat allà pensant que sí, però no és el que realment jo necessito com a persona.
Quines són, en el teu cas, les qualitats humanes o atributs o valors que tu, com a coach, consideres necessàries per al desenvolupament de les teves funcions com a coach?
Bé, per començar, estar disponible a l'altra persona, ser molt objectiu, o sigui, no posar-hi de la teva pròpia experiència en la seva vida, no ser directiu. O sigui, no li has de dir, és que tu
el que ha de fer.
Això ho fem amb un cafè, és que el que has de fer és dir-li això, el que has de fer és pam. No, això no ho fa el coach. El que li farà preguntes és a dir, ostres, i què creus que com creus que li hauries de dir perquè t'escolti, o quan vas a dir-li alguna cosa, has tingut en compte que aquella persona està disponible per escoltar-te? No, i a vegades se n'adona, ostres, esclar, és que li dic quan està fent el cafè i està pensant en altres coses, no, o sigui, no m'està atenent, no? On crear les condicions. I bàsicament seria això, estar disponible, ser objectiu, obert, i ser empàtic amb l'altra persona. A vegades et porten situacions que realment jo puc pensar, bueno, són fàcils, però no, aquella persona està demanant ajuda perquè no són fàcils per aquella persona. I llavors no podem fer cap mena de judici. Cadascú té el que té. Nosaltres som des d'un punt d'observador, però al seu nivell. No, mai podem estar per sobre sota. O sigui, seria com una conversa lineal de tu a tu, i a partir d'aquí anar acompanyant. Bàsicament el que fem servir són la pregunta. Són preguntes, com deia la meva professora en coaching, no? Preguntes poderoses. Aquelles preguntes que toquen aquell punt que la persona li fan pensar aquelles coses que normalment no es pregunta. No? El fan mirar aquells aspectes que no ha tingut en compte.
I quines són les facetes professionals? Parlàvem ara d'això de qualitats personals, però a nivell professional, quines són les aptituds o les qualificacions professionals que ha de tenir un coach?
Bé, aquí hi ha un tema, és que no hi ha una formació reglada, i llavors la decisió de la formació la fa la persona. I de formacions te'n pots trobar des de tallers de cap de setmana a formació de més de 400 hores. La meva formació va ser quasi de 400 hores i després la vaig tornar a repetir com acompanyant la nova promoció i doncs vaig estar fent aquí com revivint-la, però des de la vessant d'acompanyador de les noves, fent de mentor, no? Clar, jo per exemple penso que aquestes formacions de cap de setmana van molt bé pels directius o per aquelles persones que volen tocar algun aspecte en concret. Mira, com podem motivar el meu equip de treball? Però això no et converteix en coach. Això et dona unes eines en la teva vida personal, laboral, per treure el màxim de les altres persones d'una manera humana, en certa manera. A partir d'aquí, jo recomano una formació que incorpori un procés personal. És a dir, jo la formació que vaig fer en coaching transformacional, el que anàvem fent, tot i anar aprenent les pautes de l'exercici de coach, doncs eren unes pautes que treballava sobre tu mateix, sobre la teva pròpia vida. Per tant, era una... Ja, tenies aquesta primera experiència de que tu estaves rebent aquell acompanyament. I això et dona una mirada molt, molt més àmplia i enriquidora. Després, ara actualment, doncs hi ha certificacions, hi ha la ICF, hi ha l'organisme certificador del coaching internacional, que llavors, a partir d'unes hores, et pots... et posen com una etiqueta de, doncs ets un coach amb X hores, no? Has d'anar a pagar la... Però jo sempre dic que l'important és que la vida et suspèn o t'aprova. Si el client decideix de si li serveix el que tu estàs fent en aquell acompanyament o no. Doncs el client ha de ser lo suficientment poderós sobre si mateix de dir, pues, m'ha servit això, vull seguir, o el que pues, no em serveix, paro. I un coach mai ha de dir, no, has de fer les 5, si no... No, si anem fent, jo et recomano aquests 6, 10, 12, depèn del que vulgui aconseguir, però a partir d'aquí anarem avançant. I cada sessió, pues, sí, seguim.
Comentes això, no? Que tu, en el teu cas, has fet una formació, no sé si també el coaching demana una formació continuada, vull dir...
Sí, a veure, quan exerceixes com a coach, al igual com terapeuta o psicòlegs, no? Hi ha els processos de supervisió, et trobes amb iguals... I a partir d'aquí pues parles dels casos, de les situacions difícils que també pots trobar com a coach, no? O hi ha un moment en què el client té la sensació de que potser no està avançant. I llavors comentes aquell cas, sempre és una situació anònima, perquè en una relació de coaching hi ha una premissa important, que és l'aspecte de la confidencialitat. Clar. Això és rigorós. Si, a no ser que t'ho digui un jutge, doncs d'aquí no surt, no? Hi ha una ètica professional.
Està clar.
I doncs en les supervisions et permet doncs, bueno, veure altres situacions, altres casos similars que hagin pogut patir o tenir altres companys teus de professió, al igual que fan els terapeutes. Doncs et trobes amb 5, 10, depèn dels grups, i el que això et fa és anar-te enriquint i anar perfilant i anar afinant el teu exercici de la professió. En el meu cas, jo he anat fent formacions complementàries. Vaig formar-me com PNL, Programació Neurolingüística, la teràpia breu, per si hi ha situacions de bloqueig, va bé per desbloquejar alguna situació. En algun cas he fet servir la hipnosi per treballar en aspectes més profunds o més inconscients. No és la hipnosi de la tele.
Quan
algú, és un estat de relaxació molt profunda i no li dius ara aixeca't i vés a la paret. No,
això no. O fes la gallina, no.
No ho fa. No, si no ho vol fer, no ho fa, encara que estigui absolutament hipnotitzat. Això és algo important.
És quelcom més seriós.
Sí, no. Clar, al final ens ho deia l'Alan Santos, no, és que una persona hipnotitzada, si no vol fer alguna cosa, s'acaba despertant si l'estàs fent fer alguna cosa que li pot fer mal o el pot perjudicar, o no vol fer-ho. No va en contra.
En certa mesura, no sé si actualment el que estem parlant, el coaching té una certa mala imatge. No sé si comparteixes una mica aquesta opinió i a què creus que és degut aquest fet?
A veure, A vegades el coaching, i actualment, no? Parlen de que és com una professió d'intrusisme dintre dels processos terapèutics. Per això abans deixava clar que un coach no fa teràpia, no treballa amb aspectes del passat, no treballa amb aspectes de traumàtics, no. El que fa és on t'estic ara, on vull anar. I llavors són accions que el client va escollint i va realitzant fins a arribar allà. I llavors, clar, com el que deia, i si hi ha taller, una persona fa un taller d'un cap de setmana per treballar la motivació i es posa a fer de coach, pues segurament tindrà mancances. I llavors hi haurà gent que segurament haurà tingut males experiències pel coach o perquè aquella persona en aquell moment no era el seu millor moment per fer un coaching, no? Se'n parla malament? Se'n pot parlar. Sí.
O cada vegada va tenir millor...
En el món empresarial es fa servir molt. O sigui, recordo fa uns anys que em va ser una sorpresa, no?, que el Pep Guardiola deia que tenia un coach per aquests processos per treballar amb el grup, no? I llavors doncs, no els hi feia teràpia, sinó que, no?, el vídeo aquell que va fer abans de la Champions, això és com una acció, una acció de coaching motivadora, no? Què necessita aquest grup? Pam, doncs, anem a fer això que els... Llavors, sí, mira, jo penso que no és que hagi que tingui una mala fama, sinó que se'n parla a vegades bé i a vegades malament. I torno a repetir, al final... La decisió de seguir un procés, si un coach no és apte o no serveix, la pren el client. Jo sempre aboco la responsabilitat a la persona, perquè tant si vols fer el canvi com si no vols canviar, com si vols seguir o no seguir un procés de coaching, la responsabilitat i de totes les accions de, pues mira, pues ho diré d'aquesta manera o anaré a fer aquest curs per aconseguir això. Sí, la responsabilitat de totes les eleccions, no? Totes les decisions que pren i processos, les pren el client. I no és una manera de... M'estic traient la responsabilitat jo de sobre. No, la meva feina no és que hi canviï la seva vida, és acompanyar-lo en el seu procés personal de canvi o d'obtenir l'objectiu. Jo estic allà en aquells moments, sigui per obtenir un millor resultat d'aquest canvi que ell ha iniciat, o fins i tot, quan tot està bé, per fer un salt qualitatiu en aquells aspectes, que no sempre s'ha d'anar a buscar ajuda quan les coses van malament. A vegades estan bé i dius, vale, pues penso que puc encara fer una miqueta més, no? I estic bé ja. No ens descuidem d'aquests aspectes també.
Perquè quina mena d'objectius podem pretendre? Això, augmentar de... tenir un sou més elevat o...
M'he trobat amb molts tipus, des de, mira, fa temps que no trobo feina, vull trobar feina, però quan vaig a l'entrevista em poso supernerviós. No? Llavors, doncs, aquí hi ha un altre aspecte, és què et passa, no? Què et passa quan et poses davant de la persona i et fa una pregunta. No? I pues, a vegades és un tema de confiança, és que no sé si em creurà el que li diré. Bueno, doncs allà anem a buscar situacions de la seva vida on s'ha sentit confiat i agafem aquesta energia, aquesta capacitat que ell ja ha viscut i la transportem en el seu moment actual i en aquesta situació. No? Fa aquest exercici i doncs se sent millor. I això li permetrà fer una entrevista millor. O sigui, el coaching no ha aconseguit que aconsegueixi la feina, però ha aconseguit que ell pugui expressar-se millor i ensenyar tots els seus potencials i allò pot ser que li doni la feina o no, perquè al final hi ha una altra persona que decidirà per ell. I aquí, aquella persona, doncs, ell farà tot el que està a les seves mans i a vegades no és suficient perquè l'entorn, com deia el Cruyff, l'entorn no és favorable en aquell moment. Altres situacions, doncs, bueno, doncs directius que tenen un conflicte intern, de disputes, d'enveges entre companys, doncs com fer una cohesió d'equip o comandament, no?, a nivell d'empresa. Doncs mira, és que jo vull que necessito que els departaments estiguin ben connectats i que no hi hagi enveges entre ells, que hi hagi una cooperació, no una competència. No? I doncs com treballar en aquells departaments perquè vegin que realment, escolta, és que si tu fas molt però aquella demanda que necessita l'altre li envies 3 dies després, te la tornarà també 3 dies després a tu i t'estarà perjudicant, no? Com veure aquelles dinàmiques que són perjudicials. I llavors doncs, poden haver-hi objectius molt senzills o objectius realment, realment complicats. I bueno, m'he trobat coses,
de tot tipus.
Buscar feina, pues, situacions d'aquestes... Sí, sí.
Quins són, en aquest sentit, i tu com a coach, els reptes o els problemes, les problemàtiques més difícils o més complicades amb les que has d'afrontar, superar?
Però bàsicament és quan la persona vol canviar però espera que canviï la cosa.
Sense cap sense, mena d'acció, sí, per dir-ho d'una manera.
Exacte. O sigui, és que jo ja estic fent el que em toca i no ho veuen. Vale, doncs sí, tu fas la teva feina, però també has de mirar l'altre. Perquè si a l'altre no li arriba que realment l'estàs fent, o no t'expresses com l'altre necessita, doncs potser no hi ha un tema de comunicació. Tu estàs fent lo seu i ell ho veu, però si ell no sap que tu esperes que et digui gràcies, no? A vegades és una cosa molt natural, però a nivell d'empresa aquestes coses a vegades no hi són, i és una de les queixes que a vegades et trobes, no? Però bàsicament el més difícil és això, és quan la persona vol canviar però està molt aferrat a la seva vida, és reticent a canvis, de deixar patrons, de desaprendre per tornar a aprendre coses noves, no? Aquell pànic al...
Sí, sí, sí.
No? I, pues, si sempre ho he fet així, vale, perfecte. Si sempre ho has fet així, potser sempre seguirà la teva vida igual. Llavors, si canviem alguna cosa, potser ja allò és un desencadenant de que tot l'altre canvi. O potser hem de canviar més coses. Hem de canviar. Dic, més aviat has de canviar, no? Llavors, aquestes reticències al canvi, aquest... A vegades és pànic.
Aquesta por.
No, aquesta por, que al final ens afavem a la seguretat. Sí, a vegades ho hem de fer. És imprescindible fer-ho. Però hi ha d'altres que ho fem per... Bueno, per costum. No? Ja ho tinc aquí i bueno, no em plantejo que puc tenir altres coses, o sí, m'ho plantejo, però espero que vinguin, no?
I parlem de pors, de problemes, de reptes, però quins són també els aspectes més positius, més favorables? Perquè també té que haver la vessant més...
Ah, sí, clar, seria l'aspecte contrari. Exacte. És quan una persona ve disponible, no? I a vegades et truquen, mira, que tinc aquesta situació que, bueno, la tinc més o menys clara per on he d'anar, però vull treballar-la amb més profunditat, no? La disponibilitat, l'estar obert, l'arriscar-se, no? El ser capaç d'arriscar-se i ser capaç de ballar amb la música que surti. O sigui, quan comences a fer un canvi, i tots hi hem passat al llarg de la nostra vida, des que vam néixer fins al dia d'avui, constantment estem canviant coses, estem prenent decisions, estem... doncs vull anar cap aquí, vaig cap allà, no? És molt inconscient. O sigui, i el que fem en el coaching és posar consciència. Llavors, quan la persona està disponible i és conscient d'això, doncs el treball és molt fàcil, realment. Vull dir, estàs allà que pràcticament ja ho fa la persona sola. Llavors, allò permet al coach treballar més en aquells aspectes de potenciar encara més el resultat, més que aconseguir-lo.
Tu quina opinió, perdó, quina opinió i valoració fas a nivell personal de tota aquesta experiència teva?
Bueno, jo estic encantat de tota la meva vida que he fet. He tingut moments meravellosos, moments difícils, moments traumàtics, moments de no pensar en res, però tota l'experiència constantment em dona noves mirades. O sigui, és com un canvi constant. És com un canvi constant i que m'aporta moltíssim, moltíssim.
Quins, també et vull demanar, quins consells o recomanacions ens podries donar que ens puguin ser útils?
A veure, És estar obert. Estar obert i disponible. Això és el que... principalment. I a partir d'aquí, intentar posar consciència. Posar consciència al que fem. Aquella... el que deia abans, no? Constantment estem prenent decisions. I a vegades les prenem des de patrons apresos o de manera mecànica.
Sí.
No? Si prenem consciència de que, per què, no? De quina manera ho faig, com ho faig, com m'expreso a l'altre, com miro, com em moc, tots aquests aspectes ens donarà poder, no? Poder personal sobre nosaltres mateixos en el que fem en els altres. El que no podem controlar mai és la resposta de l'altre. Això no ho podem controlar per molt que ens hi esforcem, perquè l'altre té la seva pròpia vida i si potser li dius gràcies amb una alegria o li dius felicitats i aquella persona et contesta amb un moc, però no sabem d'on te ve. O potser el saluda suau i et ve i fa una abraçada perquè està... Doncs el que hem de ser és això, no? És estar oberts, estar disponibles i ser curosos amb el que fem i sobretot conscients, molta consciència.
En el teu cas, no sé si organitzes o participes en actes o events per donar a conèixer la teva activitat o bé tens... la previsió de
poder-ho fer. Més aviat tinc la previsió. Ara mateix, entre les jornades laborals i el descans...
I personals,
no? Com a pare de família, com a marit...
Que comentaves abans,
sí. Sí. I també, doncs, bueno, una de les aficions és del jardí de casa, vaig dissenyant i construint coses, no? Vaig fent... I això és com una meditació, també, que desconnecta el cap. I llavors, de moment, està, diguem, en el calaix de... Uh-huh. En el calaix aquell que obriré en algun
pendents.
Moment. Sí, com expectativa, com... Sí, com plans de futur més aviat a mig. Però estan allà. De moment, no...
No sé si col·labores o tens relació amb això, el que comentaves també una mica abans, amb altres persones o entitats o associacions amb les quals comparteixes experiències, vivències...
Bàsicament és amb antics companys de formació, tant de PNL com d'hipnosi, sobretot del coaching, i després les supervisions, no? Que és una pràctica necessària per la professionalitat, perquè si no, vulguis o no, et vas tornant una miqueta endogàmic i és important, doncs, veure altres mirades, no?
Compartir
experiències pròpies,
casos,
que vius, casos...
De forma
confidencial,
sí. Que és el que dèiem abans, sí. però sí que...
Exacte, sí, es comparteixen els casos de el que seria la situació.
Això.
Mira, hi ha una persona que ve amb aquesta experiència... i té clar que vol fer això, això i això, aquestes coses, però com que queda entrebancat aquí, d'aquesta manera, i, no, i bueno, pues per tenir també altres opinions, de dir, mira, pues, potser heu de mirar aquest aspecte de la seva vida, o aquest altre, o... I llavors, doncs, va bé, aquestes trobades en això, que és com un intercanvi, no?
Que entre vosaltres mateixos també us doneu assessorament o consells...
Exacte, sí.
Sí. Per actuar.
Exacte, sí, sí. I per anar afinant, i perquè, bueno, perquè a vegades les situacions poden... Et quedes, sí, el que deia abans, no? Com vas quedant en un espai reduït. I llavors has d'obrir la mirada també perquè et pots trobar, pots escoltar casos d'altres companys que potser la setmana següent el trobes tu, no? I tens aquella informació, aquell recurs, aquella eina que passa amb la teva caixa d'eines i que el tens allà per aconseguir fer un acompanyament més ajustat al que necessita en aquell moment la persona.
Sí, que hi ha certa manera, hi ha un aprenentatge constant.
Constant, sí.
Que mai ens podem tancar...
En res. O sigui, no hi ha cap ofici que et pots quedar... Tot canvia. O sigui, la vida va evolucionant, la indústria, les màquines, les persones, no? Vivim molts més anys ara que abans, la medicina... Pues la vida mateixa canvia. I no hi ha res que es quedi estanc. I doncs has d'estar en comunicació amb altres situacions, perquè tu vas per una via, al final a cada coach o cada terapeuta o cada psicòleg li van aquells pacients, en el cas dels terapeutes i els coachs i els psicòlegs, i en el cas dels coachs els clients, que estan a la mateixa vibració, en la mateixa onda. O sigui, no m'he trobat cap client que vingués amb un cas de que jo no hagués tingut algun tipus de connexió o hagi viscut. I llavors, clar, era una cosa que sempre em sorprenia, no? I ho vaig exposar en una situació, en una supervisió, i van comentar això. És que sempre venen aquelles persones que necessites en el teu propi creixement personal. O sigui que el fet de fer de coach també et permet créixer personalment i com a coach, no?
Quins són els teus objectius o propòsits de futur?
Bàsicament seria viure en harmonia absoluta. O sigui, en harmonia amb els valors personals. O sigui, no estar en un lloc on no em sento a gust. A vegades no és possible, a vegades el període s'allarga més del que voldries, però bàsicament aquest és el meu anhel, no? Estar a gust, content i, sí, en un estat harmònic, no? Entre amb mi mateix i amb els altres i l'entorn. O sigui, estar... Sí, seria com un arbre en el bosc, sí. Que està velat, té l'aigua que necessita, les branques es mouen, les fulles, no? Fa fins al cicle, però com a persona, no? Per això et parlava de la, no, com aquelles guies de les plantes, en aquest sentit, no? Perquè donen, bueno, estan allà. O sigui, si pots posar una pedra i la planta trobarà un camí i seguirà anant amunt, no? Doncs això també és el que fem una miqueta al coach. Escolta, doncs tu vols anar recte, però potser hem de fer una formació, has de fer un procés, no? Has de fer un procés. Vull dir, potser a vegades m'he trobat que enmig d'un procés de coaching he recomanat que fes teràpia per solucionar algun tema que tenia algun trauma, perquè no ens permetia avançar, no? I doncs surt, diguéssim, del procés de coaching, fa un altre tipus de procés o de formació i després torna amb aquell recurs o amb aquella cosa ja superada, no?
Estem una mica amb els moments finals del programa, però m'agradaria concretar un parell de qüestions més.
Digue.
Per una banda, com ens podem posar en contacte amb tu? Una mica quines són les vies per conèixer les teves opinions, les teves valoracions...
Bé, aquí, bueno, hi ha les xarxes socials, que si hi ha alguna cosa que m'arriba, tot i que sempre recomano anar a la web, o sigui, a la meva web personal, i allà, bueno, hi ha un... com un... ara no em sortirà la paraula... Bueno, sí.
Un decàleg, un...
Bueno, no, ja hablo del contacte, no?
Ah, com sí. Les vies de contacte...
Hi ha l'opció de contacte, hi ha, bueno, unes caselles que pots anar omplint...
Un formulari,
ara, aquesta és la paraula. A vegades queda la paraula ja lligada a la llengua i no surt. No, hi ha un formulari de posar-se en contacte, i també la web, tot i que està en procés, no? Perquè, per exemple, sí que hi ha informació del coaching, sí que hi ha una mica d'informació personal, de les formacions... Però, per exemple, em falta, que dic jo, la pestanya de la teràpia breu, la pestanya de la PNL...
No facin pestanyes.
Ah, exacte, no? Que les tinc en borrador, però no estan obertes. I també hi ha l'oportunitat del blog, que tinc està a la web en marxa, però no hi és escrit. Sí que tinc escrits fets a mà, però no... encara no, diguem, que estic en fase de construcció i
no estan publicats encara.
No estan publicats. Vull dir, la idea és que hi hagi més mobilitat i anar transmetent informació de situacions, de coses que poden ajudar la persona en un moment puntual. Bé, aquesta és la idea. Després, a l'hora de la veritat, doncs, no tinc el temps o l'energia en els moments, no? Quan acabes, deixes els nens dormint i dius, vale, ara ja puc aspirar, no? Doncs ens sentem la dona i jo i és aquells moments que pots compartir. I llavors doncs ja dius, ostres, ara ja si m'he de posar a escriure, i a vegades em penso aquests que escriuen els llibres, dic, oh, però com ho fas? Com ho deuen fer, no? Perquè si tens família, treballes, i pues, no deuen dormir, o tenen algú que els escriuen els redactats, o no sé, van anar amb cotxe i van gravant, i després hi ha algú que ho pica, no ho sé, jo a mi no em dona la vida, o sigui, a vegades vaig fent anotacions, però no les puc plasmar. O també perquè sóc una mica meticulós, no? I vull ser coherent amb les paraules que escric i sobretot intentar que transmetin el que desitjo. I aquí està, bueno, és una cosa que estic treballant personalment, que a vegades és impossible, perquè al final jo escric unes paraules i la gent, al igual que quan parles, interpreta el que ha d'interpretar per ell mateix. Llavors aquí és un tema de deixar anar, de dir, jo escric això, que és el que jo sento, per aquests motius, i que cadascú li arribi i li serveixi pel que necessiti. No puc pretendre que arribi exactament el missatge.
No? I com et deia, com a darrera qüestió, el que també volia demanar és una mica, com a conclusió, com a resum de tota la nostra conversa, volia demanar això, què és el coaching? Quins mètodes o quines tècniques, una miqueta que ens fessis un resum a tota la conversa que hem anat comentant i parlant al llarg del programa. Això, quatre punts fonamentals.
Sí, a veure...
Que tu destacaries, diguéssim, com a coach, no? Sobre què és el coaching o la importància del coaching.
Bé,
aquells aspectes que tu, com a resum, com a cluenda de programa, podríem destacar.
A veure, per mi és que ara estic intentant recordar una frase que és com una mica de referència, però ara no m'acaba. Però és el que deia una mica abans, no? És com, el coaching és com un vehicle que et porta des de un punt on t'estàs actualment a un punt desitjat, no? I no t'hi porta el coaching, és el vehicle. O sigui, la persona és la que condueix el seu carruatge.
És una analogia perfecta.
I el carruatge és, diguéssim, és el coach, no? O el procés de coaching, perquè moltes vegades el coach no està al carruatge, sinó que està en la part més de, com d'observador, perquè ha de tenir una mirada àmplia. Llavors, sí, seria això, no? És com el carruatge que permet que la persona que està en un punt inicial pugui arribar a un punt desitjat. Aquest és l'aspecte important que hem resaltat diverses vegades, no? Ha de ser desitjat. A partir d'aquí, si la persona agafa les regnes i comença a animar els cavalls, doncs s'hi anirà acostant. I aquesta seria, per mi, és el que fa el coaching. A partir d'aquí, cada coach, amb les seves experiències, amb les seves formacions, amb la seva... tot aquest sistema personal, ho farà d'una manera o d'una altra. Tindrà unes virtuts o unes capacitats diferents a l'altra i servirà més per una persona o per una altra. Llavors, aquest seria per mi el bloc, no? És un vehicle d'anar d'aquí allà.
Perfecte. Doncs ens quedem amb aquesta analogia, que em sembla perfecta i molt adequada.
Perfecte.
Moltes gràcies, Amat, per haver vingut aquí al programa a explicar-nos una miqueta.
A vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de parlar en aquesta emissora familiar per mi.
Perfecte. Doncs això, donem el nostre agraïment a l'Amat Centelles per haver vingut avui donem la paraula a parlar-nos de coaching, dels mètodes, les tècniques que ell desenvolupa i posa en pràctica, i donem el programa per acabat, emplaçant-vos a tots i a totes al següent programa de la setmana vinent. Moltes gràcies i bona tarda.